Bé, deixeu-me saludar a aquesta hora del matí la Clara Prats. Què tal, Clara? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
A veure, sempre acudim a tu com volem saber com estem. I ens ha anat molt bé durant tota la pandèmia i et volia començar preguntant per això, perquè la situació ens estan alertant ja des de fa una setmana. Mira, avui fa just una setmana venia Josep Maria Argimon en aquest programa i està molt bé que ens en recordem d'on estàvem en aquell moment, perquè hi va haver gent que li va sorprendre les declaracions de Josep Maria Argimon fa una setmana, que era, ostres, de debò estem ara tan malament, però no estàvem més o menys controlats. Bé, ha passat una setmana i ningú pot posar en dubte que les dades són dolentes. Cap on anem, Clara?
Bé, dependrà una mica de com, de fins a quin punt seguim totes les recomanacions que ens han demanat, a més de les que ens han imposat, diguéssim. Estem en una situació molt complicada. O sigui, estem... A la gent jo crec que li va sorprendre el diumenge passat, perquè realment el canvi va ser d'una setmana per l'altra. No parlàvem d'aquell estancament o d'aquella calma tensa, no?, dels 1.000 casos diaris, on estàvem fluctuant una mica, no?, amb la forma de serpentina que deia el doctor Argimon. I d'una setmana per l'altra això va explosionar una mica, va començar a créixer molt ràpidament aquí i bé, i altres països d'Europa, altres zones d'Espanya també. Aleshores jo crec que per això va sorprendre, perquè va ser realment un canvi molt sobtat i va ser el que ens va fer, o el que ens va obligar a plantejar una sèrie de mesures dràstiques per frenar-ho, perquè bé, estem a nivell de Catalunya amb una R de 1,3, 1,4, que això és un creixement exponencial en tota regla, no? I per tant hem de frenar-lo.
D'això del que estem vivint ara se'n diu segona onada, Clara?
Abans d'ahir, donava voltes al terme segona onada, perquè de fet ja l'hem anat utilitzant aquests mesos, no?, des del juliol. No? Jo crec que és una mena de segona onada amb dues fases. No? Vam tenir una primera fase al juliol, un primer creixement bastant marcat, que ens va portar, no?, a aconseguir estabilitzar, i ha tornat a arrencar des d'aquest nivell on ens havíem estabilitzat. No? Per tant, jo penso que és una segona onada amb aquest estancament de dos mesos entremig que ara ha tornat a revifar.
I en aquest aspecte hi ha una qüestió clara, que és veritat que quan estàvem al mes d'abril, segurament, o potser més al mes de maig, no?, que començava a semblar que la situació podia començar a estabilitzar-se o començar-se a controlar, vam començar a parlar ja de l'octubre. Per què tothom tenia tan clar que el mes d'octubre seria com està sent, que és molt dolent? Perquè no és una qüestió, evidentment, de Catalunya. Catalunya ha pujat de forma homogènia, com ens explicava el doctor Argimon fa una setmana, a totes les comarques, pràcticament. Espanya està pujant, a França està pujant, el Regne Unit està pujant, el República, tota Europa està pujant. Llavors, tothom tenia clar que seria l'octubre. Per què? I per què es confirma aquesta dada?
És a l'octubre, diguéssim, és quan portem ja... És a dir, a l'estiu actuem, interaccionem d'una certa manera. I amb el retorn a la feina ens relacionem d'una manera diferent, no? Aleshores, la forma com ens relacionem quan estem en època de feina, de treball, el tipus de relacions que tenim, etcètera, i el fet de que l'arribada del fred ens fa fer més vida a l'interior, tot això donava com un caldo de cultiu que feia pensar, doncs, que realment a l'octubre seria el moment on veuríem la pujada, tot i que aquí ja, a Espanya, diguéssim, va començar abans, a Catalunya va començar força abans, ara s'ha complicat més, però a l'octubre, diguéssim, era quan hi havia aquesta conjunció dels astres, si es pot dir d'aquesta manera, com perquè la situació es compliqués, i això és el que estem veient ara.
Deixa'm anar, t'anava a preguntar per punts calents. El que passa és que la situació sembla que és dolenta pràcticament a tot arreu, però no sé si hi ha llocs especialment de Catalunya on s'estigui complicant.
Sí, dèiem, de fet tenim totes les regions sanitàries amb un índex de rebrot per sobre de 300, per tant és absolutament generalitzat. Si mirem a detall d'àrees de gestió assistencial, diguéssim, que vindrien a ser comarques o fragments de comarca, la que està pitjor ara mateix és Osona, és la que destaca. Osona ha tingut en una setmana la incidència o la taxa que ha tingut Barcelona en dues setmanes, per entendre'ns. O sigui, està com el doble de malament que Barcelona.
Déu-n'hi-do.
Després tenim també la zona de Maresme, també hi ha algunes àrees complicades, alguna zona del Baix Vallès i també del Vallès Oriental. En canvi, si em deixes destacar, comentar que la Cerdanya sembla que finalment està de baixada. Ara mateix està a la zona més d'incidències mitjanes, però amb tendència a baixar. i Baix Ebre sembla que hauria començat a millorar també, que havia estat en una situació força complicada les últimes setmanes, que et faria una mica el detall territorial.
Ahir sentíem, perdona Clara, que les Borges Blanques, per tant a les Garrigues, tenen un risc de rebrot disparadíssim, i no sé si... I aquesta qüestió és interessant perquè hem parlat molt que el problema s'aguditza molt quan estem parlant de ciutats i de ciutats grans. Clar, les Borges Blanques és una ciutat petita de 6.000 habitants, i no sé si el fet que es dispari, per exemple, i pugi a 2.200 el risc de rebrot ara mateix a les Borges Blanques, és la ciutat que en té més, s'ha de posar en context, diguem-ne.
Sí, exacte. No ens hem d'alarmar. Això ho hem explicat, jo diria, diverses vegades, però val la pena incidir-hi. L'índex de rebrot és una senyal d'alarma que funciona molt bé. Quan es dispara és que alguna cosa passa, però quan estem en poblacions o regions de menys de 100.000 habitants, el valor concret no ens ha d'espantar, en el sentit que és molt fàcil enfilar-se a 1.000 o a 2.000, com va passar a la Cerdanya, no? Però són valors que et serveixen com a senyal d'alarma, de dir, aquí està passant alguna cosa, a les Borges Blanques està passant alguna cosa, la incidència ha augmentat, però la quantitat en si, és a dir, que sigui 2.000 o sigui 1.000 o que sigui 500, no té la importància que tindria si això passés a Barcelona, per exemple, no? Perquè al ser poblacions petites, de seguida que tens una pujada de 10 casos, de 20 casos, que en valor absolut no és preocupant, en termes relatius et dispara totes les alarmes, no? Per tant, que no es preocupin a les Borges Blanques, el 2000 no vol dir res, sí que vol dir que hi ha una situació complicada, no dic que no. Però no pel fet de tenir 2.000, sinó perquè l'índex s'ha disparat.
D'acord. En tot cas, s'hi faran cribratges i veurem què és el que s'hi troba. Sobre les restriccions, ho hem comentat moltes vegades i potser està bé incidir-hi també per dir que avui, segurament, vaja, no sé si tens accés a dades de les que es faran d'aquí mitja hora, Clara, però el més probable és que, tenint en compte que estem a 392 de risc de rebrot, Catalunya passarà de 400 avui mateix, gairebé amb tota seguretat, i no sé si per als mapes i pels dibuixos de tendències que teniu ens n'anirem en els pròxims dies fins que això no comenci a notar-se en els efectes a 450, 500. Seria fàcil o probable que hi arribéssim?
Sí, és fàcil que hi arribem. Aquesta setmana la previsió és que seguim pujant i que sigui a finals de la setmana que ve, principis de la següent, on potser comencem a veure no un decreixement, sinó que primer hem de veure un alentiment. És a dir, el primer que hem de veure serà una disminució de la R, no? Que la tenim ara en 1,3, 1,4. La primera senyal serà una petita baixada, no? Que baixem primer a 1,2, que baixem a 1,1 i que a poc ens acostem a 1. Aquesta seria la primera senyal que hem de veure de que les mesures estan fent efecte. I després, quan aquesta R comenci, aconsegueixi passar per sota d'1, seria quan veuríem la baixada, que al final és el que estem buscant, no? Però sempre hem parlat d'aquest retard de dues setmanes entre que es pren una mesura i es veu el seu efecte, i per tant el que ens toca és que aquesta setmana seguim creixent.
Ho dic perquè hem viscut... Sí, perdona, digues, Clara, disculpa.
No, es deia que tinc una mica l'esperança que, com que de fet el toc d'alerta es va donar just diumenge passat,
sí,
no? Doncs que d'alguna manera la població general des de dilluns ja fóssim una mica més conscients i comencéssim ja a canviar algunes coses, no? I per tant aquesta baixada pogués arribar una mica abans, però en tot cas fins que no ho veiem no ho sabrem.
No, t'anava a preguntar que aquí hi ha una qüestió que té a veure amb l'augment aquest molt significatiu de les xifres, és a dir, si ara fa una setmana estàvem per sota de 200 de risc de rebrot, crec recordar, no havíem arribat a 200 diumenge passat quan entrevistàvem amb el doctor Gimón, avui arribarem a 400, no sé, la progressió segur que no és matemàtica, no serà d'aquest nivell, però és possible que ens trobem a mitja setmana o finals de la setmana que ve que encara no es notaran els efectes de les mesures i que les xifres siguin molt escandaloses des d'un punt de vista numèric. Això sí, no sé si pot provocar, i em sembla que ho hem vist en d'altres ocasions, que fins i tot la pròpia pressió dels sectors o mediàtica, etcètera, faci que els governs pensin no, hem de prendre més mesures perquè això s'està desmarxant. Tu veus que això és possible o hem de donar-li aquests 15 dies de marge?
Jo crec que es donaran els 15 dies de marge. Primera, perquè s'ha pres la decisió una mica abans d'altres ocasions, no? És a dir, s'ha pres de seguida aquesta decisió. Quan es van veure els números que es disparaven, doncs es va actuar, diguéssim. I d'altra banda, em sembla que el doctor Argimon mateix ho va explicar, les decisions que s'han pres doncs, s'han basat en els informes d'una sèrie de científics, assessors, experts, no?, que vam estar treballant el cap de setmana passat, i entre altres coses vam posar sobre la taula les prediccions que hi havia, no?, les previsions de creixement que hi havia. Per tant, són números que ja s'esperen que s'assoleixin. I en aquest sentit no hauria de sorprendre als que prenen les decisions, no?, perquè ja els tenen sobre la taula. Veurem si la pressió actua d'alguna manera o no, però en tot cas és un creixement que està previst, que se sap que passarà i que per tant s'assumeix, no? I si es va actuar abans va ser perquè el moment d'arribar a aquests números tan alts ja estiguéssim entrant a l'efecte de les mesures, no? Mm.
Per entendre'ns, si és que aquesta dada es pot fer pública, Clara, la vostra previsió és que la setmana que ve poguéssim arribar fins a on? Més que res perquè no ens espantem quan arribi, també.
Ara m'hauria de situar amb les dates perquè no ho tinc davant, però les previsions les estàvem fent el cap de setmana passat, veient el que passaria en dues setmanes, i el que dèiem era que en dues setmanes, és a dir, a finals de la setmana que ve, o entre dues i tres setmanes, per tant, a finals d'aquesta setmana que ve o la següent, es podia arribar al llindar aquell dels 500 casos per 100.000 habitants en 14 dies, no?, que era el llindar que s'havia estat marcant com a llindar extrem per prendre mesures, no? Per tant, si arribem a aquest llindar a finals de setmana que ve, principis de l'altre, doncs seria que estem arribant a... No? Tot això tenia un interval d'incertesa, podia ser més gran, més petit, tot això estava avaluat, eh? Per tant, pot ser que ens dirigim cap aquí.
Cap a uns 500 casos per 100.000, que és la xifra que, a més, es va pactar amb el govern d'Espanya amb les comunitats autònomes, que seria el que s'aplicarien mesures de perimetratge, diguem-ne, que és el que es va fer a Madrid, per barris, per zones, per ciutats, que aquí, evidentment, entraria que si arribes a 500 en el conjunt del país, entenc que grans ciutats com Barcelona, Tarragona, etc., probablement si estiguessin acostant o pràcticament hi fossin. Que no sé, això ja no et compet tan directament, Clara, però això passaria a ser una qüestió política. Si ja s'ha arribat a un pacte amb determinades mesures, potser s'haurien de fer uns ajustos en les mesures des d'un punt de vista del que s'ha pactat a nivell espanyol. No sé si ens hi trobarem.
Sí, però... A veure, és a dir, la idea és que aquesta baixada de la R, és a dir, que comencem a frenar just abans d'arribar-hi. Ja veurem si és així o no, perquè tot això porta intervals d'error que estan avaluats i nivells d'incertesa i tot plegat, eh? Mm-hmm. Però la idea seria que no arribéssim a superar aquest llindar, o que si el superéssim fos poc i durant pocs dies. Esperem.
Esperem no arribar-hi. Molt d'interès en aquest... Molt interessant això que dius, de totes maneres, Clara, que més enllà de la xifra de rebot pujant o les xifres d'incidència acumulada pujant, dels casos, dels ingressos hospitalaris, etc., ens fixem tota l'estona en la R, que és, dius, el primer indicador que ens dirà si la cosa està començant a millorar. És el primer que salta.
Sí. És el primer que baixarà una mica. Inclús pot passar que el risc de rebrot segueixi augmentant i la R disminueixi. Podria passar.
D'acord. Aquí sí que hi ha aquest decalatge, perquè efectivament quan hi ha el risc de la R puja, que veiem que ara, per exemple, està a 1,34, això vol dir que cada 100 persones en contagien 134, i així es va multiplicant l'epidèmia, això té un temps d'adaptació, vull dir que si avui hi ha un risc de 1, es notarà a partir dels pròxims dies, que això va una miqueta a la baixa, suposo, clar.
Sí, això... Tenim aquest retard.
Deixa'm anar a la qüestió que ahir comentàvem amb Miquel Samper, ja no sobre les mesures, perquè en aquest punt va dir que no havia estat mai sobre la taula la qüestió del toc de queda, que sí que s'està aplicant a França i sí que s'està aplicant a Bèlgica, que des del teu punt de vista no sé què et sembla, com a mesura.
Bé, és una mesura més de... És a dir, el paquet de mesures d'aquesta setmana va en la línia de fer una reducció dràstica de la mobilitat i la interacció social, no? Una reducció generalitzada, i d'aquí doncs la petició, sobretot a la que insisteixo, del teletreball, amb tot el que es pugui, el tema de l'ensenyament a distància a les universitats, el tancament doncs de cert tipus de comerç a bars i restaurants, tot això va en la línia de disminuir la interacció social i la mobilitat. I el toc de queda és una altra mesura que va en la mateixa línia, no? Aleshores, és... una mesura que, si veiem que aquestes no funcionen, doncs potser es podria plantejar per ajudar abans que un confinament total, potser es podria provar aquest confinament parcial en el temps, no? Que potser sona millor
Que toc de queda. Sí, sí, però sí. Que la pràctica és una qüestió de màrqueting del nom. En tot cas, el conseller Samper va dir que no s'havia plantejat, però va dir encara, i que estan observant quins efectes té, que això també suposo que és interessant veure què passa a França, què passa a Bèlgica, per si realment fa la diferència una decisió així. Però sí que incidia Exacte. Molt en la qüestió dels botellons, Clara, i les trobades de grups de joves en entorns crítics, diguem-ne, en entorns en què això es pot expandir. Estàs d'acord amb ell que és una de les coses que més preocupa ara mateix? O potser és més important aquests desplaçaments de feina, etc.
Mira, tenim dades força objectives per justificar això, i de fet va ser una de les anàlisis que vam fer el cap de setmana passat i que van ajudar a orientar una mica les decisions. Vam estar mirant per franges d'edat, corregint per l'esforç diagnòstic, per exemple, es veia, no, que nanos entre 10 i 19 anys estaven pujant molt els casos, però també s'havien fet molts cribatges en instituts, no? I per tant havíem de corregir una mica aquest efecte. Aleshores vam fer un esforç per corregir aquest esforç diagnòstic invertit en cada franja d'edat per poder comparar les incidències entre les diferents franges. Aleshores, el que ens vam trobar és que la franja d'edat que significa des de juliol està, com si diguéssim, té una incidència que és el doble de la de Catalunya, de forma sistemàtica, més o menys, és la franja dels 20 als 29 anys. Per tant, aquesta franja està actuant és una de les que actua com a motor de l'epidèmia, també perquè és una edat on la majoria de casos són asimptomàtics. De fet, el motor de l'epidèmia són els asimptomàtics, en general. I després, les franges d'edat que tenien també, o que tenien una incidència per sobre de la mitjana de Catalunya, un cop corregit aquest esforç diagnòstic, són les que van des dels 30 fins als 55 anys. Per tant, tota aquesta població relacionada amb l'àmbit laboral i el tipus de vida social que fem els adults, anava a dir, els de més de 30 anys, no? Fins als 55 anys. En canvi, nens tenien una incidència molt més baixa que la mitjana. Els adolescents i joves, no?, de 10 a 19 anys estaven lleugerament per sota de la mitjana de Catalunya, i la gent gran també estaven per sota. Per tant, és a dir, les franges complexes són aquestes, de 20 a 29 anys sobretot, i una mica menys, però també, de 30 fins a 55 anys. Per tant, tot això és el que s'ha afegit també a la bàscula a l'hora de decidir quines o com s'intentava limitar la mobilitat, la interacció social, no?, apuntant una mica aquestes franges d'edat.
I aquí hi ha una dada interessant que avui publicava el periòdico. Només aquesta primera nit passada de cap de setmana ja sense bars i restaurants oberts s'han posat 75 multes només a Barcelona de botellons, de nois joves que estaven trobant-se per fer aquest tipus de reunions per beure. Per tant, efectivament, per entendre la magnitud, són els que han trobat, diguem-ne, 75, i que els han multat. Per tant, ens queda clar, ja ho deia el doctor Gimón, però amb aquestes dades claríssimes de la Clara Prat, de la Clara Prats, apuntant que el gran vector de transmissió ara mateix és de 20 a 29, per tant, en aquesta edat molt jove, i dels 30 a 55, que és l'edat clarament laboral. Per tant, tu descartes
Exacte.
Del tot...
Exacte, deixa'm insistir, sí, perdona, Javi.
Perdona.
Que no estic criminalitzant la joventut, ni molt menys, eh? Jo crec que és el tema que dèiem del percentatge d'asimptomàtics, que és molt més elevat a la franja aquesta de joves, i els asimptomàtics sí que són el motor de l'epidèmia, no? Si n'hi ha més aquesta franja, doncs també és normal, primer pel tipus de relació social que tenen, no? I d'altra banda, sobretot, pel fet de ser majoritàriament asimptomàtics, doncs és això el que comporta que siguin, no?, que actuïn com a motor sense voler-ho, sense ser-ne conscients, potser, no? I potser el que hem de fer també és un esforç pedagògic per aconseguir arribar a aquestes franges i que es comprengui una mica la magnitud de la tragèdia o el paper que hi juguen.
Pregunto sobre això. No sé si ha estat en algun moment sobre la taula. Si està tan clar que un dels... No és per l'edat que tinguin o per qui siguin, sinó perquè bàsicament són asimptomàtics, i aquest és el risc, diguem-ne, no? Que no saben que poden estar contagiant i contagien, no? S'ha plantejat, sí, creus, en algun moment, o tindria sentit un cribatge específic del grup de població de 20 a 29 anys, que tampoc no sé com es faria, perquè no sé com els vas a buscar i si els pots, diguem-ne, combinar que et vinguin a fer la prova, però si està tan clar que el perill és de 20 a 29 perquè són bàsicament asimptomàtics, sectorialitzar-ho, diguem-ne, anar a buscar una franja d'edat concreta per veure on està el virus, tindria sentit?
Doncs potser sí, que si es troba la manera, no, de com accedir a aquesta franja d'edat o a través de quin entorn, doncs potser sí que seria una possibilitat a valorar, sí, sí.
En tot cas, per al que ens deies, descartat absolutament, i ara que fa un mes, que l'escola sigui un focus de contagi. Teníem dades d'això, però que ara es van confirmant.
Sí, sembla que sí, gràcies també a les mesures que s'estan prenent, i des d'aquí també un agraïment per tots els mestres, professors, estudiants, nens i nenes, sobretot, que estan fent un esforç molt gran per seguir totes aquestes, no, totes aquestes mesures de mascareta, de rentar-se les mans, no, finestres obertes, sobretot. El que ens fa una mica de por ara amb les escoles és que es comencin a tancar finestres perquè ve el fred, no? Doncs anoracs a l'aula i anar fent. Jo crec que bé, que hem de seguir fent aquests esforços perquè segueixin sent llocs segurs, que ara, pel que sembla, ho són. No vol dir que no hi hagi contagis, puntualment n'hi ha hagut també, però no n'hi ha hagut en gran magnitud ni grans cadenes de contagi com perquè s'identifiqui com un sector perillós, no? O de més risc.
Mm. Acabo preguntant-te per nivell internacional. A Europa hi ha augments molt significatius, el cas de França és evident. Què és el que més preocupa ara? No sé si veus un patró que tingui sentit, perquè crec que està pujant per tot arreu, no?
Sí, hi ha un creixement generalitzat. Tenim les R's que comentàvem, estan per sobre d'1 a tots els països, excepte Estònia, tinc aquí. República Txeca és la que fa patir més ara mateix perquè està creixent, està amb una incidència de vora 700 casos per 100.000 habitants els últims 14 dies, 700, és a dir, 200 per sobre del llindar aquest de 500 que comentàvem.
Que és on va arribar a Madrid, diguem-ne, quan hi havia la gran crisi.
Exacte, sí. Però segueixen creixent a un ritme de 1,4, amb una R de 1,4. Per tant, aquest número augmentarà. De fet, tenen un índex de risc de 1.000, que a nivell de país, així com dèiem que a nivell de les Borges Blanques no era preocupant, a nivell de país és un índex de risc absolutament brutal. Tenim Bèlgica també, Holanda, França, Regne Unit, Islàndia, és a dir, de fet, potser acabaria abans llegint la llista de països que estan en verd, no? Però hi ha hagut aquesta com explosió en el sentit d'aquestes R's altes, no? Cada cop t'augmenta la R i es dispara tot cap amunt. I s'ha donat de forma bastant generalitzada a tota Europa.
En fi, sempre és un gust i sempre és un plaer que ens hi posi llum la Clara Prats, que com sabeu és investigadora del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de l'UPC, i que fan aquests models matemàtics per entendre cap on va la pandèmia. Una abraçada, gràcies, Clara.
Una abraçada a tothom. Feliç diumenge.
Adéu-siau.